Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
Deu minuts, arribarem a dos quarts d'una del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, com sempre us parlo amb molt de gust. I comencem parlant amb una situació preocupant. Preocupant des del punt de vista de salut. I això fins i tot tindria un gir social i psicològic, en tot cas, de com a vegades, fins i tot conscientment, posem la nostra salut en perill, directament. A on vull anar a parar? A les cirurgies estètiques. De fet, s'ha incrementat de forma exponencial la demanda per fer-se operacions de cirurgia estètica. El volum d'operacions, i atenció a les xifres, ha pujat un 200% en l'última dècada. I és una qüestió que va pujant de forma que no imparable, no? I quina d'aquestes operacions és la que més es demana? Doncs, per exemple, l'increment de pits amb implants, sobretot a la franja entre 18 i 29 anys. Això també hauria... Tindríem fins i tot una entrevista, per veure com a aquestes edats tenim aquests problemes estètics. Això ja seria una altra qüestió. Davant de tota aquesta pujada, quin és el problema? Pareu atenció a aquesta dada, perquè aquí és on està el rovell d'arou on avui volem anar a parar. Mireu que ja d'entrada, només en aquest viatge, hem vist diverses branques per on podríem passar, però anem al rovell de l'ou que volem tractar avui i on està la qüestió que fa aixecar les orelles. Més o menys, aproximadament, la meitat de les cirurgies estètiques, és a dir, a prop del 50%, no arriba per poc, però podríem fer números rodons, estem més a prop del 50% que no pas del 49%. Doncs molt a prop d'aquest 50% de les cirurgies estètiques que es practiquen no les fan cirurgians plàstics. És a dir, és com dir, me'n vaig a operar un ronyó, però el cirurgià que m'intervé aquell ronyó no sap res de ronyons o no és la seva especialitat. És un especialista en el cor o un especialista de pulmó. Seria més o menys un equivalent. Ostres, és preocupant. És una denúncia que ha fet la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica Reparadora, la va fer dilluns, clarament en una roda de premsa, i això pot tenir conseqüències claríssimes. Primer, quin problema hi ha? Doncs que no surti bé. Bàsicament, aquesta és la primera. Que no surti bé perquè la persona que està allà no és la seva especialitat i pot entrar en problemes que no surtin bé. Perquè no s'aconsegueixen doncs, aquests resultats esperats o fins i tot pot posar en perill la pròpia vida del pacient, com ha passat alguna vegada, concretament a Múrcia, si la memòria no em falla. Yolanda Canales, com estàs? Benvinguda.
Què tal?
Això de les cirurgies estètiques és tot un què. Fins i tot en el seu moment la doctora Carmen Torrejón, quan estava aquí amb nosaltres, ho denunciava dia sí, dia també, aquests problemes d'intrusisme greu en la professió.
De fet, el que creuen els especialistes és que és en aquesta branca o en aquest àmbit on més intrusisme hi ha. Per què? Doncs el problema en part és per la legislació espanyola, que permet que qualsevol metge... Estem parlant de metges, per això no...
Sí, de gent titulada.
Exacte.
Que han fet la carrera,
Que qualsevol metge llicenciat en medicina i cirurgià pugui fer qualsevol acte mèdic. En definitiva, la llei no requereix als metges especialistes, siguin en cirurgia plàstica o en altres especialitats, que tinguin les competències dins dels seus programes oficials formatius. I què pot passar? Doncs que un professional que ha fet un màster en cirurgia plàstica, doncs, per exemple, pugui fer aquest tipus d'operacions. I és suficient? Doncs no, és el que denuncia la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica. I per què? Doncs perquè aquests màsters tenen una durada de 3 a 6 mesos, mentre que l'especialista ha rebut una qualificació via MIR i amb una especialització de 5 anys, que se sumen als 6 que ja ha fet amb el grau o la llicenciatura. I com dèiem, l'enquesta de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica el que reflecteix és que el 93% dels professionals creu que és en aquesta especialitat on hi ha més intrusisme, un fet que preocupa i molt, no només perquè suposa competència deslleial cap als professionals qualificats, que han estat tots aquests anys formant-se, sinó que afecta els pacients, ja ho deies, perquè tot plegat pot acabar amb resultats no desitjats I això sovint no ho sap, tampoc la població. Clar. Estem parlant de desconeixement.
Desconeixement d'aquella persona, si està capacitada, si és especialista o no. Aquest seria el problema.
I els metges especialistes el que reconeixen és que han fet operacions sovint, molt sovint, en alguns casos, jo què sé, un metge especialista, han fet, jo què sé, 300 liposuccions, no? Doncs la meitat o gairebé la meitat han estat per corregir coses que s'han fet malament, altres liposuccions, fetes per metges que no són professionals de la cirurgia estètica. Hi ha clíniques privades, de fet, que només demanen el títol de metge per poder operar, Només és un exemple.
Clar, bàsicament seria el que demana la legalitat dins de la llei.
Exacte, el mínim. Llavors, des de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica recomanen que abans de fer-se la intervenció, davant aquest desconeixement que hi ha per part dels ciutadans, per part dels futurs pacients, doncs que es consultin un parell o tres d'especialistes, perquè aquí hi ha una altra derivada, parlaves abans de franges d'edat i tot plegat, i és que reclamar per una operació o tractament estètic que no ha acabat bé no resulta tan fàcil com pot semblar. Una cosa és que l'operació estigui mal feta, que no s'hagin fet els procediments adequats, i aquí, per exemple, anirien amb el cas de Múrcia, aquí sí que, déu-n'hi-do, no sé ni quantes incisions es van arribar a fer.
Una barbaritat.
I una altra cosa és que el resultat, l'aspecte final, no sigui l'esperat.
Doncs anem a traslladar un munt de preguntes, com per exemple, com usuaris, com podem saber si aquella persona està especialitzada en cirurgies estètiques o no, per exemple, i parlem d'aquest intrusisme, amb la doctora Ana Margarita Torres, que és presidenta de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica i Reparadora, Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica, que és la societat que ha fet aquesta denúncia. Doctora, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, com estem?
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Jo, clar, llegeixo aquest titular de que el 50% d'aquestes cirurgies estètiques no les fan cirurgies plàstiques, és a dir, persones formades, autoritzades, amb títols, que saben, i em sembla escandalós, això.
Sí, és correcte. Nosaltres vam fer una enquesta a la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica i vam trobar que un 90% dels metges, cirurgians plàstics catalans, havien tingut que realitzar una correcció d'un procediment estètic realitzat per un no cirurgià plàstic. Clar, això ens va semblar molt escandalós, no? I aquesta situació es dona per tres raons. Segons la llei espanyola, qualsevol metge pot fer cirurgia estètica. Val? I és un sector que atractivament, o sigui, econòmicament és molt atractiu i hi ha, evidentment, una pujada de l'estètica en la societat espanyola i catalana.
I no, per això, abans de continuar, perdona, és que aquesta dada que acabes de dir, qualsevol metge pot fer o està autoritzat per fer cirurgia estètica?
Legalment, sí. Evidentment, té que demostrar...
És a dir, és a dir, un metge... És que em sembla increïble, m'ha sorprès, aquí m'has marcat un gol. És a dir, un metge, per exemple, una metgessa, vaja, de medicina general, podria fer una operació estètica?
Segons la llei, no està... S'està no regulant ara. S'està regulant ara, perquè, clar, abans, quan tu tenies el títol de metge, no?, quan acabaves la carrera, doncs tenies el títol de metge i de cirurgia, val? Llicenciat en metge i cirurgia. Llavors, amb això podies tenir un ventall molt gran de possibilitats, no?, tant quirúrgiques com mèdiques. Ara això ja s'ha regulat i, de fet, hi ha la llei de competències que s'està fent i s'està regulant cada especialitat quines competències té. Val? Però, clar, igualment hi ha molts professionals que són metges i que estan fent procediments que, en principi, per la seva especialitat no els hi pertoca.
Però podríem fer un màster o formar-se en això? Això sí que es podria fer, no?
Sí, clar, evidentment, hi ha màsters, moltíssims màsters, hi ha milers de màsters, però, clar, això moltes vegades no és la garantia de que tu sàpigues fer un procediment.
Clar. Què cal perquè un professional o una persona pugui fer aquest procediment? Vull dir, a part del màster, què caldria? Una pràctica, una autorització? Com va?
Bueno, jo penso que també és molt important l'experiència d'un professional, no? És a dir, haver passat per una formació reglada, no? Que és, a Espanya és a partir del MIR, no? S'ha de fer l'especialitat de cirurgia plàstica, reparadora i estètica, que són 5 anys, i després, l'experiència que tens amb els anys de la teva formació, dels teus companys i adjunts i professors que t'han ensenyat i que t'han explicat què pot passar, què es pot preveure en cada situació, saber lidiar amb les complicacions també és molt important. O sigui, tu pots saber fer una blefaroplàstia, però si després no saps què fer quan tens un hematoma o quan tens una cicatriu que no ha cicatritzat bé, això no és vàlid, no? S'ha de saber fer aquestes coses.
D'acord.
I això només t'ho dona, doncs, una experiència i una formació reglada.
D'acord, i a partir d'aquí, doctora, quins són els casos habituals que es troben? Perquè suposo que en qüestió d'aquest tipus de cirurgies ha de ser com tot, no? Hi haurà més complicades, més delicades i menys delicades, no? Hi ha algun en concret que es doni més casos d'aquest tipus d'intrusisme?
Potser la cirurgia que és més demandada avui en dia, que és la liposucció, és on més metges s'atreveixen a fer, no? I, de fet, hi ha hagut ara aquest projecte de llei, la llei Sara, degut a que un cirurgià vascular va fer una cirurgia amb una noia, una liposucció amb una noia a Múrcia, i això va ser un cas de mort, i això va donar peu a tot aquest projecte de llei que s'està ara debatint a les Corts.
Seria una liposucció, entre cometes, seria la més senzilla de fer? La menys complicada? Encara que hagi sigut aquest cas? No, cap cirurgia és senzilla, ho entenc, però, sí, de totes seria la més fàcil, per dir-ho així?
Bueno, avui en dia no hi ha res fàcil, no? Perquè avui en dia les liposucions també són molt més tecnificades, s'utilitzen energies que poden fer una cremada, que poden fer un problema a la pell, per tant, s'ha de tenir quatre ulls i s'ha d'estar molt amb els cinc sentits per fer una liposucció. Evidentment, no és com una cirurgia d'una microcirurgia d'una reconstrucció mamària, no? Però és un altre tipus d'atenció que és important que el metge també estigui format en això.
D'acord. Què ha de fer un usuari, un pacient, per assegurar-se que el metge que l'atén està qualificat per això?
Correcte. Bueno, doncs el més important és anar a les pàgines web tant de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica o de la Societat Espanyola de Cirurgia Plàstica, que siguin la SECPRE i la SECPRE, no? O sigui, amb dos T's, o el Col·legi Oficial de Metges de la seva regió o comunitat autònoma, perdó.
Sí.
Llavors, aquí hi ha un llistat de metges que tenen cada especialitat.
D'acord, i aquí doncs sortiria i aquesta qualificació o aquesta visibilitat en aquest cas, no?
Clar, correcte.
Clar, digues, perdona.
No, per exemple, si tu vas a la pàgina web d'un metge, no?, i posa, bueno, pues hacemos procedimientos estéticos plásticos, ¿vale? Això no et garantitza que sigui un cirurgià plàstic, no et garantitza que tingui la formació correcta, que tingui l'experiència adient, no? Això és el problema que tenim avui.
D'acord. Clar, el cas és que tot això cada cop ja va en augment, les demandes. Quan hi ha una errada d'aquest tipus que no es fa bé, com es repara? Es pot reparar?
Sí, en la majoria dels casos es pot reparar, però a vegades és veritat que pot deixar seqüeles, pot deixar cicatrius que són molt visibles. Evidentment, hi ha casos que són més difícils de reparar.
Quins serien habitualment els casos on més trobeu que heu de reparar? No sé si tenim
doncs,
més o menys...
Per exemple, cremades en liposuccions que s'utilitzen aparells amb energia, per exemple, o blefaroplàsties que deixen cicatrius visibles en l'ull, per exemple. Pot ser també cirurgia de mama, també, per exemple, no? Que no s'han fet les tècniques adequades o no hi ha hagut la higiene adequada, hi ha hagut una infecció...
Hi ha una cosa ja per acabar, i això possiblement és... Ara avaluem una mica o fem una mica de ficció del per què la gent... Jo entenc que algú vulgui fer-se una cirurgia estètica per X maneres, per X formes. Això, aquí ni entro ni surto, eh?
Sí.
Això depèn de... Hi ha persones que és per necessitat, d'altres per estètica, etcètera, etcètera.
Sí.
Però per què no s'asseguren? És una qüestió de preu? És una qüestió d'urgència? Per què creus que els usuaris, els pacients, que volen fer-se una rinoplàstia, el que sigui, no s'asseguren que aquell professional estigui totalment qualificat? Perquè jugar-se-la.
Sí, bueno, i perquè moltes vegades ens guiem a vegades per al boca orella, no? I si, per exemple, la teva veïna s'ha operat amb un doctor que no és cirurgià plàstic i li ha anat bé, pues això no vol dir que a tu te't vagi bé, també, no?
D'acord.
I, clar, a vegades anem a lo ràpid, a no pensar a vegades.
Doncs, doctora Ana Margarita Torres, presidenta de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica, Reparadora i Estètica, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Moltes gràcies i que tingueu bon dia.
Fins i tot un desconeixement també seria un què. Doncs, ja ho sabeu. És un què i és una dada preocupant, principalment perquè també no acabem d'informar-nos tot el que ens havien d'informar. De seguida parlarem de la tornada a classe. Dilluns comencen classes, eh? Hi ha molts estudis, ja en parlarem sovint, per exemple, demà ja en parlarem també de la tornada a classe, del retorn, però també parlarem dels patis de col·legi, perquè un estudi diu que naturalitzar els patis de les escoles és molt beneficiós pels nanos. Ara, què és naturalitzar un pati d'una escola? Va, que de seguida en parlem aquí darrere, Copa Catalunya i Andorra, ja posant el termòmetre en aquest retorn a la total normalitat amb el retorn a classe. Però abans, voleu canviar les finestres? Oh, clar, Bricoventana Punès. Són les finestres modernes de Bricoventana Punès, totalment aïllants, perfectes, modernes, que donaran a la teva llar doncs, l'excel·lència que li permet i el confort que es mereix. Renova les teves finestres amb Bricoventana Punès per a una comoditat màxima. A l'hivern retindran l'escalfor de la calefacció i a l'estiu la fresqueta de l'aire condicionat. Bricoventana Punès, Brico-Ventana Punès.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
Avianca, la aerolínea oficial de los que estiran el fin de semana, sea festivo o no. Tómate un respiro de la rutina y disfruta de unas vacaciones en Latinoamérica, donde la cultura, el color y el buen rollo latino te esperan. Aprovecha, es temporada baja. Compra ya en avianca.com.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir según vamos trabajando ya.
Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que
hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. Con Cristina López-Slichting.
Els personatges d'actualitat a Converses. Dissabtes de 12 a 1 del migdia des de l'Hotel Eurostars Gran Marina de Barcelona. Amb Carlos Losada. COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Important naturalitzar l'espai del pati de les escoles. Primer, hauríem de pensar primer què és naturalitzar el pati d'una escola. De fet, estaríem d'acord, i a més molts d'aquests experts arriben a aquestes conclusions, que els nanos d'avui en dia tenen la necessitat de natura, estar a l'aire lliure almenys tant de temps com estan espais tancats. Això no sempre és fàcil, eh? No és una qüestió fàcil. Ara, el pati de l'escola podria ser un bon què. Aquí podríem estar més o menys d'acord, després d'escoltar què és exactament naturalitzar l'espai el pati d'una escola, però després aquí entrarien en el joc les administracions. Per què? Doncs perquè, per començar, és canviar el pati d'una escola. I canviar el pati d'una escola significa una inversió de diners. I aquí és on ja tenim el problema, no? O sigui, ja tenim problemes amb l'educació i amb inversions i amb no sé què més. Per molt que prometin els polítics, ja sabeu que una cosa és lo que prometo i otra cosa és lo que igual hago, no? Eso ya, sí, eso ya te llamo. Però parlem, que me voy, parlem de naturalitzar el pati de l'escola. Què és naturalitzar el pati d'una escola i per què és tan beneficiós o seria tan beneficiós pels nanos? Parlem amb la investigadora del Laboratori de Transformació Urbana i Canvi Global de la UOC, la Universitat Oberta de Catalunya, i autora d'aquest estudi, la Filca Sekulova. Filca, buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros. Mira, la primera pregunta te la voy a hacer partiendo ya desde la base. ¿Qué es una naturalización de un patio escolar?
Naturalización de un patio escolar implica integrar la naturaleza como un elemento clave del patio. Poner más elementos salvajes, de naturaleza salvaje, arbustos, árboles, hierbas, malas hierbas. También elementos desestructurados, envasados en la naturaleza. Puede implicar colinas, puentes, caminos, túneles, suelos cubiertos de madera o madera seca, varios elementos que pueden, de alguna manera, inspirar la creatividad y el juego.
De acuerdo, estamos hablando de imitar una montaña, por ejemplo, un espacio natural, vaya, un campo, básicamente.
Por ejemplo, porque un campo ofrece una opción infinita de juego y de aprendizaje y de interacción.
Pues vaya, no sé cuántos patios escolares habrá así, creo que pocos. Bueno, yo al menos no conozco ninguno. ¿Y esto qué beneficios comporta a los chavales?
Yo comenzaría, de hecho, aparte de los chavales, en una época de cambio climático y olas de calor más y más frecuente, que estos patios reducen mucho la temperatura, especialmente si tienen menos asfalto y más verde. Entonces, primero hablamos de una adaptación y un confort térmico, que es fundamental, porque en muchos patios de muchas ciudades de España, sabemos que a partir de mayo hasta octubre, por ejemplo, en el sur de España, incluso en Cataluña, los patios pavimentados son básicamente muy difíciles de utilizar. Así que primero hablamos de confort térmico. Pero también, por otro lado, los patios que ofrecen naturaleza más abundante nos ayudan más a concentrarnos después en la clase, ayudan más y fortalecen más los vínculos sociales, la formación de grupos, incluso los grupos entre niñas y niños. Cambian los patrones de género y de socializar el género. Por ejemplo, que las niñas y niños interactúan más juntos, que las niñas pueden ocupar más la parte central del patio y sentirse más apoderada de cambiar el juego, de tener su juego, de tener más espacio en el patio. También diversifican mucho el juego. También cuando hay troncos y cuando hay elementos sueltos, observamos que la imaginación ayuda a las niñas y niños a diversificar muchísimo el juego.
De acuerdo. ¿Y esto cómo se debe diseñar? O sea, el estudio, vaya, está en el programa Transformem els Patis y se ha hecho en Barcelona, en París, Bruselas, Rotterdam, o sea, distintos puntos de Europa. Pero claro, ¿esto quién lo diseña? ¿Y cómo sabemos que ese diseño es el más adecuado?
Sí, entonces, un parte fundamental del proceso de diseñar el patio escolar es incluir varios actores, desde la propia comunidad escolar hasta las familias, las niñas y niños, los arquitectos, los fundadores, las administraciones públicas, incluso las asociaciones del barrio y las asociaciones extraescolares. Entonces hablamos de un proceso continuo que tiene varias pautas donde los actores pueden aportar y a la vez poniendo los niños y niñas al centro, porque ellos son los usadores de este espacio, son como los beneficiantes de alguna manera de todo este proceso de transformación.
Y no sé si las administraciones se atreven con estas cosas.
De hecho, la mayoría de los programas que estamos estudiando dentro del proyecto Cuscus en Barcelona, París, Rotterdam, Bruselas, son todos financiados por las administraciones públicas, porque es una intervención Vale, no es muy cara, pero tampoco es muy barata.
Claro, a eso iba yo. Claro, cuando digo no se atreve, no es que no se atrevan a montar un espacio naturalizado como el que estamos describiendo, sino económicamente. No sé hasta qué punto dicen, bueno, a ver, ¿cuánto cuesta esto? Claro, este sería el que habitualmente de las administraciones.
Sí, pero una administración hablando de... puede priorizar por dónde le interesaría invertir los fondos que tienen cada municipio. Por ejemplo, lo que cuesta una naturalización, por ejemplo, desde una escuela en versión de otra, vemos que esto podría costar entre 150.000 hasta 230.000 y más. Pero esto con aportaciones de varios programas o fondos de financiamiento de Unión Europea, por ejemplo, si no hay fondos al nivel de municipio, aportaciones por parte de las familias, donaciones. Una vez hemos visto que cuando las ganas y la conciencia de todos los beneficios que nos va a aportar transformar nuestro patio, el financiamiento no es la barrera más grande muchas veces. Es la barrera más grande es la conciencia y el deseo de transformar los patios.
¿Y existen patios así?
Sí, de hecho en Barcelona hemos estado observando la transformación del patio de escuela Jaume I, también hay otras, la escuela de Les Aigües, varias escuelas que han sido transformadas dentro del Transformem. También hay patios por País Vasco, hay algún patio por Madrid. Vale, los patios más impresionantes que hemos visto son en Holanda, porque claro, ahí tienen más agua, tienen también unos enfoques por parte de los arquitectos mucho más alternativos y se atreven a poner estructuras mucho más que estimulan mucho más la aventura y la escalada y los elementos sueltos verdes. Pero vamos poco a poco. Existen patios y existen buenos ejemplos y hemos visto que cuando una escuela transforma sus patios y todas las otras escuelas están interesadas de replicarlo y especialmente observando todos los beneficios que esto aporta, comienzan a motivarse más y más escuelas.
Pues Filka Sekulova, investigadora del Laboratorio de Transformación Urbana y Cambio Global de la UOC, oye, muchísimas gracias por esta charla y estas explicaciones que nos has dado, muy amable.
Ha sido un placer. Gracias.
Gracias a ti. Doncs és el que ara, avui en dia, ja m'explicaràs. És cert que en funció del que ara estem a les mateixes estades. Ja molt bé tenir uns patis d'escola que semblessin que surts a la muntanya. Això és, jo crec que, en principi, la impressió que em dona, i suposo que seria generalitzat, és que és molt adequat. Ara hauríem de parlar de quins són els les atraccions, anava a dir, els columbis que tenen, si s'ha adaptat per tots o no. Aquí entraríem en altra qüestió, i sobretot, el que us explicava al principi de la xerrada, quant costa això? I la broma, quant costa? Aquí les administracions, no sé si estarien posades entre aquests 50.000 i 250.000 euros en funció de la renaturalització del pati. Pues no lo sé, me da que no. Per cert, és hora de menjar, bueno, quasi hora de menjar, possiblement estaríem a punt i estem a temps de demanar un bon càtering, per menjar aquí a la ràdio. Va, truquem al càtering, a Casa Noves Càtering, que porten més de 100 anys fent la història, Més de 100 anys servint des del bell mig de Barcelona càterings d'alta qualitat i fiabilitat, tant per actes d'empresa com per esdeveniments particulars. Suposo que aquí a la ràdio també ens portaran, si demanem, no? Casa Noves Càtering. Si vols quedar bé, contacta amb el Joan. El Joan és el xef i la tercera generació de la família Casanovas, i el pots trucar al 658 95 42 01. 658 95 42 01 o visita la web casanovascatering.com. casanovascatering.com. Casanovas Catering, ja saps, és la teva millor elecció.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Us poso en una situació. Fem un exercici d'imaginació. Ens agafem de la mà i us proposo la següent cosa. Jo també m'apunto, eh? Imagina't. Surts de casa, vale? I als 5 minuts de sortir de casa, quan has agafat el metro o has agafat el cotxe o el tren o fins i tot ja t'has allunyat prou de casa, te n'adones que no tens el mòbil. Com reacciones? Tens ansietat o et dona igual? Tens ansietat? Et dona una ansietat allò de, oh, no tinc el mòbil? O no, dius, bueno, ja, quan torni ja agafaré el mòbil. Bé, seria una d'aquestes fòbies. Per exemple, això té un què. Aquesta por, si et dius que tens una ansietat o por, aquesta por irracional a estar sense telèfon mòbil té un nom que s'ho van inventar els anglesos, és un anglicisme que es va posar en marxa per donar nom a aquesta por irracional, no? Es diu nomofòbia. Nomofòbia. Ve de l'anglès no mobile phone phobia. I això ho han comprimit i és nomofòbia. Ja ho castellanitzem o ho catalanitzem i és nomofòbia. És aquesta por. Això ve d'una situació molt clara, és aquesta addicció que crec que malauradament tenim tots una mica, a estar sense mòbil, a estar no connectats, a estar mirant el WhatsApp, el Telegram, constantment a veure si hem tingut un missatge, el correu electrònic, anar al tren o al transport públic i a estar connectats, constantment mirant xarxa social, etc, etc. El mòbil és part del nostre cos, pas part del nostre cervell i no ens n'adonem i ho tenim enganxadíssim. Tenim enganxadíssim. De fet, hi ha moltes conclusions que han tret els experts davant de tot això, i és que la nomofòbia, aquesta sensació, afecta principalment a adolescents. També els grans, eh? Jo tinc 56 anys, ja ho he dit, i confesso que si surto de casa amb bateria baixa o sense mòbil, m'entra com un ai. Però em revelo, eh? Us prometo, i poso-ho amb el cor, que em revelo davant de tot això, i dic no. Bueno, si és per feina, no. Però si no, si un dia de cada dia surto sense mòbil, dic no, és igual, ja tornaré a buscar-lo. Però és allò de... Hi ha com un pepito grillo que tens allà sobre l'ombro que et diu, i si passa algo? I si et passa alguna cosa, com et comuniques? I si... I a més que la família es preocupa si no respons al WhatsApp. Nene, on estàs? Pues també es preocupa, no? Bé, el cas és que principalment aquesta nomofòbia, aquesta por, afecta principalment als adolescents. I es vincula amb trastorns d'ansietat, depressió, afecta el rendiment acadèmic, tenen baixos nivells de regulació i fins i tot està alterada la intel·ligència emocional. No és gens difícil veure que joves, junts, amics, quatre amics, junts i que no parlen entre ells, sinó que estan amb el mòbil. I es comuniquen, és una manera curiosa de fer les coses. Bé, aquesta dependència del mòbil és un cop. Fins i tot el propi mercat tecnològic s'ha posat en marxa i cada cop està millorant més, conscient d'aquestes coses, amb el món dels telèfons. Ara hi ha un nou mòbil que ofereix una solució. I atenció, ja, això m'agradaria veure, i ara amb la Mar Puerto... Hola, Mar, com estàs?
Què tal?
Amb la Mar Puerto entrarem en aquest tema, en aquest bassal, en aquest fangar, que acaba de sortir un mòbil que ofereix una solució, suposo i esperem que eficaç, per a persones que busquen recuperar el control del seu temps. Aquesta, controlar més, no ser tan dependent, no? Reduir aquesta dependència d'aplicacions i de llocs web addictius, proporcionant així doncs, aquesta experiència digital més equilibrada, més saludable. Bé, és una iniciativa que proposa trobar una solució davant la problemàtica de l'addicció a les tecnologies i sobretot el que explicava, no?, en nens i adolescents. Controlar aquesta nomofòbia. Mar Puerto, tu ets nomofòbica? Tu sí.
Doncs sí, jo crec que ho som tots.
Reconocer-lo té honra, molt bé.
En el món en el que vivim crec que ho som tots, però o sigui, de reconèixer que sí, poso la mà a la butxaca i no trobo el mòbil, em dona un petit atac fins al moment en el que el trobo. Però bueno, i també amb la bateria, també em passa que sempre vaig amb el carregador al bolso.
Sales con un 15% de bateria i diu, bueno, que sea lo que Dios quiera.
No, impossible. Però sí que és cert que aquest dispositiu el que fa és... promet un abans i un després, no? Promet que aquesta experiència digital sigui molt més equilibrada i saludable, fins al punt de que puguem arribar a recuperar 3 hores diàries que abans es dedicaven a la mòbil.
Ah, ho han calculat i tot, sí. Les hores que pots recuperar.
Recuperar 3 hores diàries, que normalment la mitjana està en 4 hores diàries, les que destinem al mòbil. Sí que és veritat que moltíssima gent doncs fa 7 i 8 hores diàries. Però bueno, la mitjana és de 4 hores diàries i aquest nou mòbil, que es diu Balance Phone, ens permet, i l'objectiu és recuperar aquestes 3 hores diàries per poder-les destinar a una altra cosa. Un dels seus fundadors és el Carlos Fontclara, juntament amb l'Albert Beltrán, i ha parlat amb nosaltres per explicar-nos què és aquest Balance Phone i quin és aquest objectiu.
Bàsicament ens vam donar compte que nosaltres mateixos passàvem massa temps amb el mòbil i no ens agradava tenir aquesta sensació de no controlar el temps que dedicàvem a plataformes doncs, com Instagram, YouTube o tot aquest tipus de continguts que estan molt optimitzats per fer-t'hi, per enganxar-te i perquè passis molt temps. Llavors no ens agradava sentir que estàvem una mica descontrolats en com nosaltres fèiem servir el nostre temps i volíem canviar-ho. És el que hem intentat fer.
A més, és un mòbil que, a part de ser per totes les edats, la podem utilitzar tant tu com jo i qualsevol altra persona, es van adonar també, justament, quan ja estava en marxa aquest mòbil, que era clau per acabar sent el mòbil principal i el mòbil per excel·lència entre tots aquests nens i adolescents que comencen a tenir el seu primer mòbil.
Molt ràpid ens vam donar compte que el nostre producte també servia molt com a primer mòbil d'un nen. I ens van començar a escriure molts pares i molt interessats perquè ara mateix estan molt preocupats doncs, per com iniciar aquesta relació amb la tecnologia.
A més, fins ara més de 20.000 persones ja s'han apuntat a la llista d'espera perquè, clar, aquests fundadors han de crear el mòbil. Diuen que de mitjana, si el demanem ara, arriba al mes de gener. I presenta un disseny minimalista, amb blanc
però
i negre.
Però molt, ara heu vist la imatge del Balance Mobile, bueno... En
fi. Presenta un disseny minimalista, amb blanc i negre, i amb unes característiques molt concretes.
Perdó.
Té una interfàs molt minimalista, perquè nosaltres vam veure que els mòbils eren addictius per dos motius. Un era les notificacions, les aplicacions amb tants colors i aquestes interfícies tan cridaneres que intenten captar l'atenció. I a més el que fa és bloquejar totes les aplicacions i webs addictives. És a dir, totes les aplicacions que cauen a la categoria de xarxes socials, plataformes de streaming, jocs, apostes i pornografia. I estan apps com webs.
Per tant, ara com tu volies comentar, Cruz, acaba quedant un mòbil molt senzill, hem de dir. Té apps com, per exemple, Spotify, Google Maps, WhatsApp i totes aquestes aplicacions que es consideren essencials, no?, per comunicar-nos i per moure'ns, però sense aquests continguts addictius com, per exemple, Instagram, Twitter...
TikTok, ja entenc.
Pornografia, webs de tot aquest estil. I amb l'objectiu, atenció, que de cara al 2025, aquest any que ve, es puguin arribar a recuperar 10 milions d'hores perdudes davant de les pantalles. O sigui, si ara fan 3, volen arribar a les 10 milions. Així que veurem...
Hi ha una cosa molt, molt certa que acaba d'explicar i és que és veritat que la seva interfància és molt poc atractiva.
Sí,
és a dir, és blanc i negre i...
Perquè també diuen que...
Contacts, phones, settings, Google Maps, 4 aplicacions, WhatsApp, Telegram i poca cosa
també
més.
També expliquen que amb tots aquests colors, no?, que Instagram, per exemple, el logo de colors, Twitter, no?, aquest blau, també fan que sigui com molt més addictiu per tots aquests nens i adolescents, per totes les persones en general. Però que es veu que els colors influeixen també significativament en aquest aspecte.
Bé, jo entrarem en un altre vessal molt diferent, però és veritat que igual amb menys coses vas, és veritat que menys coses t'enganxes. Però ja està. Ja veurem. No t'ho treu tot, però la majoria de coses sí. Marc Porto, moltes gràcies.
Gràcies.
Cuida't, ja et regalaré un mòbil d'aquests, a veure si... haces menos postureo en redes. Estem a punt d'arribar a la una, i abans de passar a explicar actualitat, us explico que després parlarem de les mascotes i de la humanització de les mascotes. Ho farem des del punt de vista de les mascotes. És a dir, parlarem amb un veterinari, i una de les preguntes bàsiques que li farem és: és bo o dolent humanitzar les mascotes? Per les propis animals, eh? És bo o dolent? Ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Fins ara, quatre papers i torno.